Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. A veure, són diverses les possibles majories alternatives al Parlament de Catalunya. La primera opció es va poder veure ahir per investir el nou president de la cambra. L'Aliança Independentista es va unir per escollir Josep Rull com a nou president del Parlament. L'acord entre Junts, Esquerra i la CUP també ha permès tenir una mesa amb majoria independentista o antirepressiva, com defensaven els republicans, que garanteixi, per exemple, que ahir es comptabilitzessin els vots de Carles Puigdemont, de Lluís Puig, per exemple, tot i que el Tribunal Constitucional tombés l'opció de votar des de l'exili, o que permeti, si així ho considera Rull, que Carles Puigdemont es presenti a la investidura per president de la Generalitat, tot i que no tingui garantida la majoria absoluta per investir-lo. Per valorar l'elecció d'ahir i veure quins escenaris s'obren a partir d'avui, ens acompanya ja a aquesta hora el politòleg de la Universitat de Barcelona, el senyor Jesús Palomar. Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Palomar, Josep Rull és el nou president del Parlament. Com s'ha de llegir aquest moviment de l'independentisme?
Bé, ha estat una mica sorprenent. Diguem, ningú s'esperava aquesta combinació, diguem, de majoria independentista, i la lectura més ràpida que es pot fer és bàsicament, doncs, que els partits independentistes han entès els resultats de les eleccions i que un dels missatges que reben és que han d'anar junts, han d'anar units en el seu projecte, encara que vagin en partits separats, lògicament.
Precisament, Junts, que s'endú la presidència del Parlament de Catalunya, però alguns ens preguntem, i què hi guanya Esquerra Republicana?
Bé, a priori el que guanya Esquerra Republicana és tenir dos representants a la mesa del Parlament, cosa que segurament li hagués costat mantenir si no hagués estat en aquesta majoria, i evidentment estar a la mesa del Parlament vol dir tenir els debats o poder ordenar els debats d'una manera, diguem, acurada en els seus interessos, no? O sigui, la mesa del Parlament té aquesta funció. A partir d'aquí és una declaració d'intencions i un missatge també cap a Junts, segurament, en l'àmbit de possibles o hipotètics acords en la presidència de la Generalitat.
Ahir pel matí llegíem, de fet, al diari Ara, que la CUP no estava disposada a votar un candidat de Junts per presidir el Parlament, tot i que finalment es va sumar al pacte perquè Rull va ser pres polític per l'1 d'octubre. Suposo que buscar Rull també com a nom de presidència del Parlament és un fet molt estratègic, no?
Sí, sens dubte. O sigui, el fet d'escollir Josep Rull com a president del Parlament fa que, diguem, es uneixin sinergies que segurament amb altres candidats o candidates no hagués pogut ocórrer aquesta possibilitat. Sí, certament.
Aquesta unió de sinergies pot dificultar encara més la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat?
Bé, és una possibilitat. O sigui, segurament de tots els aspectes que ens podíem imaginar, ara mateix era molt difícil imaginar doncs, que Junts, Esquerra i la CUP es posessin d'acord, entre cometes, d'una manera tan ràpida, no? per dir-ho així, i a més d'una forma inesperada i sobretot també amb molt de silenci. No s'ha fet soroll amb aquest acord i realment segurament Salvador Illa té una mica menys clar avui que ahir, al matí, quan es va despertar, doncs, que podria tenir més fàcil la presidència de la Generalitat o accedir-hi, com a mínim.
Li pregunto la inversa, És viable una presidència de Carles Puigdemont?
Viable la presidència de Carles Puigdemont és complexa per les seves causes que té pendents, no? Si la pregunta la canviem i és probable o és possible una altra alternativa que no sigui Carles Puigdemont amb Junts o Esquerra i la CUP, això ara mateix ja no és tan descartable com fins ahir al matí, tampoc.
No sé si d'aquesta manera també s'aplana l'opció d'una abstenció dels dos partits per evitar confrontar-se al Parlament i unir l'estratègia de pressió cap als socialistes al Parlament i al Congrés.
Sí, a veure, òbviament, és evident que tant Junts com Esquerra Republicana tenen, entre cometes, collat el PSC o el PSOE al Congrés dels Diputats, al Govern d'Espanya, no? Llavors, és evident que també la seva posició a Catalunya es pot sortir beneficiada en aquest sentit. Ja dic, no és tan descartable un govern ara mateix que ningú s'esperava, tothom donava per fet que Salvador Illa seria el nou president de la Generalitat. Avui ja no està tan clar, tot i que no és impossible i és segurament la possibilitat més factible, però diguem que s'ho hauran de treballar una mica per aconseguir aquest objectiu que fins ahir doncs, semblava molt més senzill o molt més viable.
Ara m'ho deia, Salvador Illa, que segueix sent l'opció més factible, i és que si ho fos Carles Puigdemont, alguns, com a mínim alguns dels diputats del PSC, s'haurien d'abstenir. Recordem que el PSC va quedar com primera força, separada a distància de la segona, de Junts, amb 42 diputats. No, suposo que el PSC, si ha arribat el moment, s'hagués d'abstenir en una possible votació de Carles Puigdemont, hauria d'explicar i hauria d'explicar molt bé a la seva militància i als seus votants la seva abstenció.
Bé, probablement l'explicació més factible, diguem, i més ràpida seria evitar repetir unes eleccions. Mm. És a dir, el PSC, evidentment, vol la presidència de la Generalitat a qualsevol preu, entre cometes, però en el cas que no a qualsevol preu, sempre dins dels seus postulats, però segurament li és més fàcil de pair una abstenció per no repetir eleccions que beneficia Junts i Esquerra que una presidència obtinguda gràcies a Vox o al Partit Popular, per exemple.
No sé si, avui ho hem sabut a primera hora d'aquest matí, s'acaba de publicar fa minuts al BOE la llei d'amnistia. No sé si amb aquesta llei d'amnistia ja en vigor a partir d'ara mateix, el més probable, l'escenari més probable precisament és això, unes noves eleccions on també s'hi podria presentar Junqueras, on Carles Puigdemont podria fer campanya des de Catalunya i on el PSC podria veure encara revalidat encara més el seu vot.
Bé, la llei d'amnistia facilita determinades qüestions, però, sincerament, crec que la repetició de les eleccions pot no ser beneficiós ni pel PSC, però tampoc als partits independentistes. És a dir, ara mateix les dinàmiques no estan en aquesta línia, sinó que segurament estan més en creixement de l'extrema dreta, ja sigui Vox o ja sigui Aliança Nacional, i segurament cap dels tres partits que van quedar doncs, en aquestes possibilitats tenen el desig o la voluntat de repetir aquestes eleccions, tot i la llei d'amnistia.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè com sap, ahir la mesa d'edat, abans de constituir-se la mesa oficial del Parlament de Catalunya, la mesa d'edat va permetre el vot de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, amb Agustí Colomines al capdavant. No sé si corre perill la presidència de Josep Rull, perquè el Partit Popular i Vox ja van anunciar ahir que portaran aquesta votació al Tribunal Constitucional.
Bé, aviam, el Vox i el Partit Popular fan el, diguem, entre comentes, el paper o el rol que se li espera, no es podia esperar una altra qüestió. Ara bé, que això comporti un risc efectiu a la presidència de Josep Rull, doncs bé, podria ser, no és mai descartable, però bé, no és una qüestió immediata, com a mínim.
Jesús Palomar, politòleg de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a posar llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus VIP per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus VIP és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
13 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol d'Operació Sant Vig. Avui parlarem sobre l'alimentació vegana. Ho farem amb Eulàlia Vidal, professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. A 2:15 serà el torn d'escoltar les nostres tietes, avui acompanyats amb Montserrat Mua, Jordi Campos i Glòria Vidal. Amb ells farem, com cada dimarts, un repàs de l'actualitat més propera. I a les 11 xerrarem amb Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. Més enllà, a l'entrevista cultural a l'estudi tindrem la visita de la companyia del Teatre La Zaranda, que presenten al Teatre Romea fins al 16 de juny, manual per armar un sueño, tot un viatge infinit per la història i vida d'un actor. I al punt del migdia serà el torn d'obrir la nostra parada solidària per conèixer de prop les activitats del Festival Solidari Músic Veu. Ens atendrà Joan Melero, director de la Fundació PINAE. Tot seguit ens farem ressò també de la gran gala Premios Teatro Musical 2024 i que ahir dilluns ens va lliurar al Teatre Coliseum de Madrid. Parlarem amb Raúl Ibai Núñez, president de l'associació Premios Teatro Musical. Més enllà també serà el moment perquè en Rafa Sanahuja ens entretingui amb el seu particular engatussat. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. Avui entrarem al món de Chanel i de Karl Lagerfeld. A més, voltarem amb la Girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada. Tot això avui dimarts 11 de juny a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
sin pausa pero sin prisa, procurando no ser ruido bestio, con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, ay, siempre, cuando tú no llores.
Vallès.
Hola.
Sin pausa, però sin prisa, va.
Sin pausa, però sin prisa. Avui fem un tomb per la vida. Per cert, una abraçada enorme a Olma Giró, que avui no, no és amb nosaltres.
Amb delicadesa.
Avui, eh? Delicadesa no fem mal.
No li faci mal res.
Ara.
Doncs mireu, avui farem un tomb per la vida de La Zaranda, una companyia teatral de Jerez de la Frontera, home, de Cádiz, que porten des de...
Cádiz?
Digue-ho bé. Cádiz. Que porten des del 1978 dalt dels escenaris, des del 78.
I no han baixat en tots aquests anys?
No han baixat, tancat allà dalt.
Això és molt de temps.
Molt, molt de temps.
Hauran fet reformes també, no? Com la Biblioteca García Márquez.
En fi, La Zaranda, llavors vindran tres integrants de la companyia, l'Eusebio Calonge, Francisco Sánchez i Gaspar Campuzano. Francisco Sánchez, que és actor i també és el director, amb el sobrenom de Paco de la Zaranda.
Home, clar, molt ben clar.
Exacte. Sí, llavors, sí. L'Eusebio Calonge ha fet la dramatúrgia de l'espectacle i en Gaspar Campuzano és actor. Llavors, ens venen a presentar una obra que està al Teatre Romea fins al 16 de juny, que es diu Manual para armar un sueño.
Para armar un sueño.
Para armar, que no és amar. Armar un sueño.
És armar.
Armar un sueño. Llavors, és un espectacle que la companyia ha fet per celebrar els seus 45 anys dalt dels escenaris. Penseu que és una companyia molt important, ha recorregut a més de 30 països de 4 continents. Vull dir, porta molts anys dalt dels escenaris i molts anys fent gira per tot el món. Alguns dels teatres pels que ha passat, per exemple, per Berlín, al Theater del Welt, a la Bienal de Bonn, a l'Internacional de Nova York, Filadèlfia o Cleveland, després al Festival Latino de Miami, Festival de Nantes o Festival de Tolosa, al Festival Quixot de París, la Bienal de Venècia, a Portugal també, al Festival de Buenos Aires, on ha estat durant 15 temporades.
Déu-n'hi-do.
Santiago a Mil de Xile, Cervantino de Guanajuato.
Aquest és el que més m'impressiona.
Sí.
Guanajuato.
Bogotà, Rio de Janeiro, Brasília, en fi, moltíssims llocs.
Tot arreu,
Han viatjat per tot arreu, aquesta companyia, i segur que tenen moltíssimes històries que ens poden explicar, i molt de recorregut.
Guanajuato. Tu com ets mig mexicà, no?
Exacte. Mig mexicà, eh?
Mig.
Mig només. Ja. Aquest estiu seràs completament.
Sí.
Llavors, aquesta companyia, La Zaranda, ha impartit cursos també molt importants, per exemple, a Califòrnia, a Villanova University de Filadèlfia, a l'Institut del Teatre de Catalunya, al CCCB Internacional de São Paulo. Hi ha un CCCB a São Paulo.
Molt bé.
Igual que aquí.
CCCB és aquells que feien cursos a distància, no? Aprende a tocar la guitarra.
Sí, però no.
Mandamos una guitarra.
I per si no fos poc, el 2010 van obtenir el Premi Nacional. Vull dir que La Zaranda és una companyia molt gran, molt important del nostre país. Com a curiositat, també tenen el sobrenom de Teatro Inestable de Ninguna Parte.
Inestable, això.
Inestable.
Veus com la García Márquez?
Sí.
Teatro Inestable.
Inestable, de Ninguna Parte. Suposo que com que han viatjat per tot el món, ja es consideren ciutadans del món i no ciutadans espanyols.
És així.
Si no han parat, en 45 anys.
Sí.
Llavors, sobre l'obra, Manual para armar un sueño. Primer de tot, escoltem el tràiler i després la comentem.
Pero si aquí no hay nada.
No hay nada,
porque aquí comienza.
Yo puse toda mi fe en un sueño.
Han querido borrarnos de la historia y no han podido.
¿Quién puede vivir de los sueños?
Estava la Garça.
Sí.
Què us semblava?
Passant la Garça.
Ai, la Garça.
Una obra molt xula, eh?
Sí?
Sí.
Bueno, jo només amb aquest accent andalús tancat ja ho compro tot.
Ja és així.
Que m'expliquin el que vulgui.
Has fet uns ullets?
Mira-la.
Has fet uns ullets, Rafa, escoltant aquest accent.
És que no m'esperava un accent tan andalús, tan de cai. No m'ho esperava.
Molt bé.
I tu vas a fer l'entrevista, amb aquesta gent.
Sí.
Mare de Déu.
A veure què tal.
El repte és que se t'enganxi
l'accent.
L'accent.
Volem cantant...
Un gracienc amb accent de cai.
Gadità, exacte.
En fi, l'obra Manual para armar un sueño és una producció del Teatro La Zaranda, el Teatro Espanyol de Madrid, el Teatre Romeo de Barcelona, Romea, i el Teatre Rojas de Toledo. Llavors, és una obra on la dramatúrgia és molt important, o sigui, el text intenten com exhibir la seva particular visió del teatre, que porten 45 anys, doncs, construint.
Clar.
Llavors, l'acció passa...
I ho aconsegueixen, segur.
Segur, sí, sí, segur.
Estic seguríssim.
I tant. Llavors, l'acció passa entre l'espai que hi ha entre un camerino i un escenari. Llavors, aquí, això és l'obra, diguem-ne. Ho dic bé, Joan,
sí,
tu que l'has anat a veure.
Sí, perfecte.
Però el camerino i l'escenari apareixen o és només l'espai?
No, no,
entre...
molt figurats.
Molt figurats, eh?
Sí.
Molt allò minimalista i tu has d'imaginar tu i pelante, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Millor. S'estalvien escenografia.
Clar.
Crec que la escenografia és molt xula, eh?
Gent intel·ligent. Ah, sí.
És com si hi hagués un pou enmig de l'escenari.
Un pou?
Sí. I comencessin a baixar des de l'escenari cap avall.
Ah, mira.
Cada vegada m'interessa més aquesta...
Ah, no, està molt bé, de veritat.
Perfecte. Mm.
Llavors, pel que he entès, el personatge principal és un actor que ha anat envellint i que es mira al mirall per qüestionar-se una mica, doncs, la professió d'actor, no? El teatre, la transcendència del teatre, sí, qüestionar-se la seva vida, etcètera, etcètera, etcètera. Allà. És una obra com molt per fer homenatge a aquests 45 anys d'aquesta companyia que porta a dalt dels escenaris d'aquí a Espanya.
Parlem de les enveges dins del teatre, de crítica.
No surt Ramon Madaula, no?
En principi no.
Teoria.
Invitat, ni
no,
res.
No, no. Clar, que va al Teatre Goya, després del Texas.
Ah, té nou destí.
Ramon Madaula anirà cap al Teatre Goya. Sí,
ah, mira.
Sí.
Molt bé. Me n'alegro per ell, perquè reclamava més mesos de la seva... del seu tigre.
És un altre, eh?
Va amb una altra història.
Sí.
Home, ha fet unes quantes produccions aquest any.
Més protagonitzarà ell.
La protagonitza ell?
Sí.
I esposa.
I crearem perquè vingui.
Clar.
No?
Home, hi vindrà, perquè aquí es va deixar portar molt i va estar molt a gust.
Sí.
Riu la Judit.
En fi, Manual per armar un sueño. Avui ens ho vindran a presentar a 12:15 l'Eusebio Calonge, en Francisco Sánchez, en Gaspar Campuzano...
Francisco Sánchez, alias Paco, el de la Zaranda.
Ah, exacte. Mira, això se t'ha quedat, eh?
Home, clar, jo em quedo amb aquestes tonteries.
Llavors, ens parlaran de la Zaranda, ens parlaran d'aquesta obra, Manual per armar un sueño, porten molt de temps, amb aquesta obra, o sigui, penseu que aquesta obra ha passat per teatres de tot Espanya i fins i tot a Llatinoamèrica.
Que sí, si em va
mal. És una barbaritat.
I sense baixar de l'escenari, que té molt de mèrit, perquè imagina't pujar a un avió tot, amb l'escenari i tot.
En fi, avui a 12:15, Manual per armar un sueño, una entrevista que segur que és molt interessant.
Una obra que teniu al Teatre Romea fins al dia 16, fins al proper diumenge dia 16. Per cert, de seguida recordem cosetes abans, però una darrera última hora que m'acaba de passar Júlia Julbe. I és que el ministre Félix Bolaños acaba de ser ingressat i operat d'urgència per un apendicitis.
Oh, apendicitis.
Fa mal, això, eh?
Home, fa mal i fa una mica de por, però
no es veu.
No es veu,
que ho sapigueu.
Demà cap a casa.
Que si veieu a Félix Bolaños en algun lloc, si veieu Félix Bolaños ingressar a l'urgència, ha estat això.
Ha estat una apendicitis.
Una apendicitis i ja està. En fi, anem a recordar?
Anem a recordar.
Pensant, perdona, que és complicat que algun dels nostres oients es trobi a Félix Bolaños a l'hospital.
No, que si ho veien...
És a dir, no?
No si anaven a l'hospital.
Home, has dit, si algú es troba a Félix Bolaños, que sabia que...
Si algú es troba amb el titular...
Home, clar, canvia molt la frase.
Que no s'espantin.
Hem fet bé de fer el matís, perquè clar...
En fi, anem a recordar. Avui, una efemèride molt important per nosaltres. Un 11 de juny de 1935, l'enginyer i inventor Edwin Armstrong va presentar per primera vegada la ràdio FM.
Ai!
Freqüència modulada.
Li dic jo aquest home molt, eh?
Un Armstrong, eh?
Li dic molt. Un Armstrong.
Sí, es deia Armstrong.
Tots els Armstrongs han fet coses xules.
Sí. Pequeño paso para el hombre. I un gran passo
per a
la humanitat que escoltarà la ràdio tota la vida.
Ai, senyor, tant. En fi, aquest enginyer i inventor va presentar a la ràdio FM, freqüència modulada, a una reunió de l'Institut d'Enginyers de Ràdio de l'Empire State Building a Nova York. I llavors ho va presentar i a partir d'aquí ja es va patentar. Un 11 de juny també del 1976 es va celebrar el primer concert dels Rolling Stones a Espanya, a la plaça dels Bous, la Monumental de Barcelona, on van sonar cançons com aquesta.
Música. Monumental, on també anys abans hi havia anat els Beatles.
Imagina't.
També hi havia anat els Beatles, ja.
I segurament també han anat el cordobès. O sigui, clar, és una barreja boja, no?
Sí.
Ah,
sí.
En aquell moment, el 76, a Espanya estava en el període de transició política després de la mort de Franco. Llavors, l'arribada dels Rolling Stones es va considerar com l'entrada del rock
la modernitat,
al país. La modernitat que entrava a Espanya.
Sortim del blanc i negre i entrem amb Morritos Jagger, que ens farà feliços a tots.
Doncs així el concert va ser...
Què has dit?
No, que m'ha encantat això dels morrites. Sí.
Ha dit mojito.
Sí, perquè no sentes massa... No, però bé, ja m'agrada. Sí. Morritos Jagger, no ho havia escoltat mai?
No ho havia escoltat, la veritat.
I després, que sàpigues que Mick Jagger va fer fortuna als anys 90 amb una parella d'aquí, crec que eren de Múrcia, i Los Hermanos Calatrava.
Ah, oh, mira.
Sortien a programes de televisió. Té una doble vida, Mick Jagger. Sí. Era el lleig de Los Hermanos Calatrava.
No sé per què s'ha dit el lleig de Los Hermanos Calatrava.
Jo crec que els dos eren prou lleigos. Però sí,
era el molt lleig de Los Hermanos Calatrava.
Fem una mica retrotertúlia de per què Los Hermanos Calatrava era el lleig. No, jo tinc una teoria desenvolupada, tinc inclús una tesi doctoral, ja te la passaré, que és, els dos són lleigos, però el considerat lleig fa coses amb la cara que l'altre no pot. És a dir, té la seva fisonomia, la controla de tal manera... Tu te'n recordes que feia com uns gestos?
Sí.
I l'altre això no arribava. Per tant, sent els dos lletjos, el més lleig era el que encara podia deformar més la seva cara.
Fer magnífiques pel·lícules, Judit, com E.T. i el otro.
E.T. i el otro. Van fer Los Hermanos Calatrava.
E.T. i el otro.
Doncs mira, parlant d'E.T., un dia com avui, el 1982, es va estrenar als Estats Units la gran pel·lícula E.T.
Juro que jo escolto que estava tan sonora i em poso a plorar, eh?
Oh, per mi,
ET és com per tu, Regreso al futuro?
Bueno, clar, per mi, Regreso al futuro és la màxima expressió del cinema d'aventures.
Per mi estem aquí.
Home, jo també, ET m'encanta i és meravellosa.
Quina bogeria.
Una bogeria.
Sí. De fet, la producció va ser tot un èxit. Quan va sortir van acaparar 9 nominacions als Oscars.
Mira, podria ser ET o el lleig de Los Hermanos Calatrava.
Podria ser ET, el lleig de Los Hermanos Calatrava, o Rafa Nadal entrevistat per Alma Giró.
Sí. Ah, o Judit Vallès dient...
Ai, en fi, ET.
Què deies? Que va triomfar, eh?
Va triomfar, sí. Va guanyar... O sigui, va estar nominada a 9 nominacions, llavors a 9 Oscars, i després va imposar-se a 4 categories tècniques, com la de millor banda sonora i moltes altres. Llavors, tots i els anys que ha passat, perquè això es va estrenar el 82, tots i els anys que ha passat, segueix estant a la llista de les 100 pel·lícules més taquilleres de tots els temps.
Clar, és que és una bogeria.
Sí, és una bogeria. Va tenir molt d'èxit aquesta pel·lícula.
Us recomano que busqueu la primera figura o el primer dibuix que va fer Steven Spielberg sobre com havia de ser
la criatura.
Ai, doncs jo no ho he vist, això.
Perquè fa autèntica por, eh?
Ah, i després li van dir...
Spielberg. Igual és una pel·lícula infantil.
Steven, ven per aquí, perquè a lo mejor és millor que sea simpàtico.
Sí. No? Sí. Buscar-ho perquè val molt la pena. Sí.
Jo, a mi, una cosa que m'agrada molt de ET, i ja està, i seguim amb el Remember, és el concepte dels dolents, als que no els hi veus la cara mai.
No.
O sigui, els adults...
Amb un només,
que és que al final una mica comprèn...
És una mica com bo, eh?
La relació, comprèn la relació entre respecte. Però la resta, que van a per ell, amb les claus penjades i tal, et fan por perquè no els veus, estan com amagats, no?, de la pel·lícula, que em sembla com una genialitat absoluta. Ete. Telèfon a mi casa. Ara.
Telèfon a mi casa. Telèfon.
Que sí, Ete, que ara llamaràs. Seré de rollo mi mòbil i ja.
Una mica una cosa així.
A veure,
però...
Uau!
Ah, sí.
Era una mica així.
Més... A veure, m'han
respectat. Mira, al final li va quedar un monstre ben poquí, eh?
M'han respectat prou. Els ulls. Li van fer els ulls molt grans.
Sí.
Perquè això sempre...
No tenia aquesta boca assassina.
Telèfon a mi casa.
No, ja ho tenia.
I el moment final és daré... aquí mismo. Qui no ploria amb aquesta secció? No té sang a les venes, ni té ànima, ni té
ara.
Per tant, amic oient, que sàpigues que has de plorar.
Qui no s'ha disfressat alguna vegada del nen d'ET?
Yo tampoco.
¿No?
Pero ¿cuán?
La de suadora.
En el, la de suadora.
Sí, mal. La suadora.
No, però jo pensava en el moment...
Pensava que diries que no s'ha disfressat d'ET.
No, és complicat. És més difícil.
És més complicat, però bueno, tu tens característiques, eh? Pots encaixar, Joan.
Uau.
Per cert que vam fer un anunci meravellós, un Nadal,
sí, fa
amb
poc.
El retrobament
d'Eliot i ET. Sí, de gran. Eliot de gran.
Ens pensàvem, i, pensàvem que hi hauria possible pel·lícula,
hi ha
però
coses que no s'han de tocar.
Allà es va quedar.
Sí, i ET és meravellós.
No cal, no cal.
I John Williams, eh? John Williams, reivindiquem aquesta banda sonora.
Grandiosos.
Sí, sí.
Increïble.
Vinga, va, més cosetes.
Més cosetes. Tal dia com avui, el 2016, va morir el músic José Luis Armenteros, als 72 anys. Va ser el fundador de Los Relámpagos, però sobretot, sobretot, és conegut com a escriptor de grans cançons del nostre imaginari. Per exemple, cançons de Nino Bravo, Fórmula V o Rocío Jurado. Parlem, per exemple, de cançons com...
Fórmula V és Fórmula Quinta, eh?
Això.
Pues que...
Fórmula Quinta, és que clar, no és de la meva època.
Són números romanos. Els números romanos...
Jo tota la vida pensant que es deia Fórmula 1.
Els números romanos sempre despisten molt.
Perdoneu.
No, no, és la generació Z que...
Fórmula V.
En fi,
Fórmula
cançons...
V podria ser un grup que quan es treuen les caretes són lagars.
Mengen rates.
Mengen rates. El backstage, què us ponemos? Agua fresca? No, no, rates. Somos Fórmula V, chato.
En fi, cançons com aquesta que estem escoltant, Libre, com Un beso i una flor, per exemple. Cançons com Cuéntame o cançons com aquesta.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Avui és un bon dia per cantar-la, eh?
Sí.
Buscant, pues si va buscando el sol, lo tiene complicado.
No, Eva María, no lo va a encontrar.
Eva María hoy no...
No lo va a encontrar.
Encontra el sol en la playa.
No, no. I un dia com avui, el 2020, va morir la gran actriu i cantant del nostre país, Rosa Maria Sardà, als 78 anys.
Una de les millors còmiques que ha tingut.
Absolutament. Honorato.
Sí, sí, sí. Impressionant. I per cert... Una de les que millors, no, la millor presentació de la història dels Goya.
Sí, absolutament. Era el nostre Billy Crystal.
Sí.
D'acord. No, no, simpatiquíssima, meravellosa. Un encant.
Sí, sí, per anar acabant ja, avui també és l'aniversari de l'actor americà Hugh Laurie, que fa 65 anys, no sé si us sona, però és l'actor de House.
Hugh Laurie, però sí. No és americà, és britànic. Perdona, ja sé que queda molt malament corregir així.
És britànic.
És britànic, sí.
Ah, d'acord, britànic. Jo el recordo pel pare de l'Stuart Little.
Ah, clar.
Sí, també.
Sí, sí. Per mi és el paper.
Però moltes coses, eh?
Però el seu paper és House, eh?
Sí,
House.
I tant.
També va tenir un paper molt divertit a Sentido y Sensibilidad de John Woo, aquesta pel·lícula de les tres germanes
sí.
I tal. Que ell
sortia allà, eh?
Sortia sí. allà, a més, fent un paper molt, molt irònic, molt divertit, és que és molt bo.
És un tio molt divertit.
I sí. House, jo sempre, si us plau, mireu House, perquè és una sèrie...
Jo també us recomano que us poseu i busqueu, perquè es pot veure el vídeo, està en obert, del càsting que li van fer per House.
Ah, sí, sí, sí.
Aquell vídeo és meravellós,
sí, sí. Esperem, doncs.
Sense guió, absolutament. Li van dir que el seu personatge era un tio... detestable, enginyós, però molt mal educat.
Un execrable.
I el tio es va presentar al càsting fotent bronques al paio que li feia el càsting. Sí. Es va presentar,
en sèrio?
Sí, sí, sí. Es va presentar tard al càsting, aposta. I, a més, fotent-li bronca el tio que li feia el càsting.
Uau.
Això està gravat. Això està,
no, no, veure. És un gran paper, és un gran personatge.
Ho buscarem.
M'agrada molt.
I avui també hem de felicitar la gran actriu catalana Núria Espert, que fa 89 anys
Núria
avui.
Espert.
Núria Espert,
sí, encara
sí.
Sobre els escenaris, eh?
Encara quina sobre bogeria. Els escenaris, sí, sí. Recordem que el 2016 va ser guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. El 2023 va interpretar, o sigui, just fa res, l'obra d'Alejandro Palomas, L'illa de l'aire, estrenada al Romea.
Pensant que deixava aquí la seva carrera i de seguida va sortir i va dir no.
Sí, sí, i a veure si ens deleita amb moltes més coses.
Sí, sí, sí.
Però 89 anys, té aquesta dona.
89 anys sobre els escenaris, eh, Rafa?
Imagina't.
I no l'ha sortit.
Ríete tu de la zaranda.
Per cert, per acabar, tal dia com avui, el 2022, va reaparèixer un gran grup de casa nostra després de 9 anys de silenci.
Now it's all the sort of baixa, it's horitzó, damunt la mar rissada d'avions.
Sabeu que van reaparèixer amb una pancarta gegant a la ciutat de Barcelona, per allà a plaça Catalunya?
Mm, sí.
Ganes, algú així com
ganes
torna.
De volver a veros.
Una cosa així. Una cosa així.
Antonia Font, sí, sí. Portant des del 2013 sense tocar i van tornar amb el Primavera Sound el 2022, després de 9 anys de silenci. Vull dir, jo recordo que aquell moment va ser...
Sí.
Va ser tot furor.
La gent, coses, de joia.
La gent fa coses increïbles, eh? O sigui, 45 anys sobre un escenari, 9 anys en silenci, això té molt de mèrit.
Sense dir ni mut.
Sense dir res, absolutament.
En fi, va tornar al Primavera Sound i va tornar també doncs, amb un nou disc, que un minut estroboscòpico. Un minut estroboscòpico, sí, ho he dit bé, no? Estroboscòpico.
Si saps dir lo de immunoendocrinòloga aquella que portes...
No ho sé, cada dia ho dic malament.
Ah, vale. Llavors segurament això també ho hauràs dit.
En fi, Antonia Font, que va tornar un dia com avui, el 2022.
Sí, senyora.
Tònia. Tònia.
Tònia.
Tònia. Sí. Escolta'm, hi ha gent... Mira.
Gires volant en el ritme de sa música. Sostre bat, la claror del sol, un minut estroboscòpica. Tantes ulls, flaixos vermells. Aixec la mà com un
llençol. Escolta'm, hi ha gent que canta.
Hi ha gent que està en silenci 9 anys.
I hi ha gent que...
Que parla molt.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comicherida!
C'est ça, Antonia Font.
Tònia! Digues-li als de la Zaranda com es pronuncia lo d'estroboscòpica, que serà molt divertit.
Uau, sí.
Uau.
Escolteu, us porto... Ai, tinc aquí una cosa des d'ahir, eh? No m'ho trec, però tranquils, passarà. L'entrenador del Manchester City.
Sí.
Sabeu qui és, no?
Sí.
És català, eh? Molt elegant, molt tal. Amb una veu semblant la que em queda a mi.
Roger de Flor.
Pep Guardiola, Josep Guardiola i Sala va acudir ahir dilluns al Club de Golf de l'Empordà durant el Legends Trophy, que és un torneig de golf disputat exclusivament per exfutbolistes i que ell mateix apadrina. I va respondre diverses de les preguntes formulades pels mitjans de comunicació presents. Un dels mitjans li va demanar si la puerta del Barça està cerrada per al futur, saps? Antiga aspiració que té moltíssima culerada de tornar a veure a Pep Guardiola.
Això és perillós sempre, eh?
Bueno, ja, és que ara parlarem del tema. Però ell té clar, ell és una persona assenyada, intel·ligent, sensible i sap el que s'ha de contestar. Perquè aquesta pregunta, la puerta del Barça està cerrada per a un futuro, Pep Guardiola, ell va dir, aquesta és la frase, sí. Està cerrada. Somos mayores ya.
Está cerrada. Somos mayores ya.
Se sent el batec de Pep Guardiola, eh?
És que no he trobat un àudio millor, ja havia parit. Lamento. Però bueno, s'intueixo que...
És que sembla que tingui un...
No, és un batec, però saps què fa? Dona cops al micro. Fa així, fa... Sí.
Ah...
Els nervis, eh? Està...
No, els nervis no. Ara analitzarem la frase.
Ahir parlàvem amb Xavi Pastor d'això, eh?
Del llenguatge no verbal?
No, dels copets al micro. És que ell en dona, també.
Ah, ell, ja ho sé que ho dona, que me l'he trobat a l'estudi. Li vaig dir abans que comenci.
No toques, si un dia no et trobes un micròfon a terra, però pel mig de la taula, sí. Xavi Pastor que li ha donat algun copet.
Clar, és que hi donarà molt poca força, perquè si dona amb la força... No,
et trobes al metro.
Eh? No, exactament, hi ha un fos. Bueno, sí. Diu, sí, està cerrada. Somos mayores ya. Com deia l'Elutier...
Analicemos la frase.
Jo el que diria, bàsicament, d'aquesta frase tan senzilla, sí, està cerrada, somos mayores ya, és que és un exemple de no marejar la pèrdiu.
Ara.
És a dir, tornaràs? No. La porta està tancada? Sí. I ahir no hi ha cap interpretació.
La resposta de mare, eh?
Sí, exacte, és una resposta que no
se'n
va, que no se'n va per los cerros de Úbeda. És l'equivalent a una relació, també, sens dubte, aquell amor en el que vas passar uns anys increïbles, sí, meravellosos, però que la pròpia passió us va consumir i sempre tens aquella temptació de què passaria si tornéssiu, clar, no? Però sort que Guardiola, que seria un desastre, us ho dic jo, sort que Guardiola ho té clar, perquè, com diu Sabina, al lugar on ha sido feliz no debieras tratar de volver, i ella això ho té claríssim. Sí, està cerrada. Somos mayores. Ja direu, bueno, però una porta es pot obrir. Clar, sí, una porta està tancada.
Sempre es pot obrir,
no,
una
es
porta.
Es pot obrir una porta, truques al que sigui, o la forces, o la tires al terra, o truques a Xavier Pastor i que s'opli a la porta, sí, sí, com sí, el lobo feroz, i la tira en terra.
Xavier Pastor l'altre dia va tenir un estornut passant per la biblioteca Gabriel García Márquez.
Ja, no, no, però ho vaig notar des de casa.
S'han notat les perfectes.
Vaig notar des de casa.
Les finestres han començat a trencar.
No, vaig trobar a Eva, la meva filla petita, al balcó de la casa de Tron. Perquè la va agafar en una mala posició. Els altres estaven protegits, però... Bueno.
Va, Josep Guardiola.
Què ha passat, papa? Diu, bueno, Xavi Pastor, que has tornat. ¿Quién es ese señor? Un forzudo. Bueno. Total, que tú podries obrir la... Popeye el Marino.
Va!
Li encanten aquestes... Si ho estàs escoltant...
Sí, riu molt.
Ja! Però la cosa és que hi ha certes portes que s'han d'obrir soles, no es poden forçar. Tu, si forces una porta, depenent de com sigui, és un error. La pots obrir,
sí,
però aquella porta no s'obrirà de manera natural. L'estàs fent tu, saps què vull dir? O m'estic perdent en la punyetera metàfora.
T'estàs perdent una mica, però...
Va, amics, doncs estic parlant de portes, de retorns i d'amors impossibles. Vull destacar també l'ús de la pausa dramàtica que fa...
Sí.
Sí. Clar, amb la música de fons no te'l mata. Ara. Sí? Molt bé, Judit, gràcies per la... Està cerrada. Somos mayores ya. És com donar temps a pair-lo tot, no? Mica en mica, mastegant el moment, que encara quedi més clar. I ho remata amb aquest somos mayores ya. Una mica allò de, mira, jo de jove, doncs pots fer moltes bogeries, les que calguin, però arriba un moment que vols una mica de tranquil·litat, i però vols jugar al golf, vols entrenar al Manchester City, sí, sí, que ningú es fot amb tu, vols guanyar lligues, vols tenir molts milions a disposició i no tens ganes de tornar, i la porta, i Massip, i la massa social, i l'entorn, i l'intorn... En fi, ara existeix l'intorn, perquè ho sàpiga.
També,
Sí. Total, 53 anys que té Guardiola, Flick, per cert, un 65...
Wow.
Ahí lo dejo. Està aventurero, Flick, eh? Veurem què passa.
Sí, sí, sí. En fi, em pots repetir la frase amb els silencis adequats, sisplau?
Sí, i tant,
seria?
I tant. Però amb música o sense música?
O sense
música, sisplau, José.
Si te caballo viene de bonanza...
Ara repeteixo. Ara. Després de Chiquito de la Calzada, Pep Guardiola, està cerrada la puerta a volver al Barça en un futuro. I ell diu, sí... Està cerrada. Aquí fa un silenci més llarg. Somos mayores ya.
La importància del silenci. Doncs avui canviem la girocleta per la Valleseta.
No.
No, home, no.
No,
per la Sanaugeta. Per la Sanaugeta, perdoneu.
La Sanaugeta és la Eva, que va sortir volant amb l'estornet. Eva Sanaugeta. Amb l'estornet de Pastor.
Què tindrem avui a la Sanaugeta?
Doncs mira, agafant aquest paper i aquesta responsabilitat que és fer Dolma Giró, ja us dic jo que no us sorprendré dient que he fet submarinisme.
T'has vingut amb un outfit Giró avui.
No, ja, però no. Quan he sortit de casa encara no sabia que no estaria. Si no, m'ho has repensat, una cosa així molt eclèctica, perquè ja veus que és molt...
I fresca.
I fresca, en el bon sentit de la paraula, sempre. Doncs avui parlem dels infants, Joan, Judit, José, oients, però el més important...
Que ens deies que nosaltres érem infants.
Bueno, sempre està bé tenir un animal.
Sí, és veritat.
Però el més important, avui farem que siguin els infants els que parlen.
Sí.
Avui tindrem incursió infantil en aquest programa, la caravana, en la part de la xirocleta, perquè tenen veu i tot el que hi hagi qui no l'escolti. Precisament per a donar-li veu, l'Ajuntament de Barcelona, atenció, aquesta és la notícia, ha construït un espai de participació de la infància, eh? Aquest espai es diu l'Altaveu d'Infants de la Ciutat.
Nom molt...
Bueno,
molt adient, sí, és el que és.
Molt adient, perquè no es confongui la gent. I té per objectiu obrir espais de diàleg entre persones adultes i infants amb l'objectiu últim de millorar el benestar dels nens i les nenes a la ciutat. Ja sabem que la ciutat, doncs, moltes vegades és un territori una mica hostil per als nens i les nenes, el soroll, els parcs, la inseguretat, totes aquestes coses. Total, que una trentena de nens i nenes participen en aquest programa. Parlen els nens i nenes, un altre nom que no deixa, doncs, cap dubte de què va. Són a partir d'ara el nou altaveu d'infants de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, el mai ben ponderat Jaume Collboni, ha fet l'encàrrec als nens i nenes d'aquest altaveu d'infants de la ciutat de difondre l'agenda dels infants i dialogar amb diferents representants polítics i socials de la ciutat sobre 11 demandes, 30 propostes i més de 100 idees que s'hi recullin.
Uau.
Són moltes idees, eh?
Moltes, sí, sí, moltes.
Jo crec que no he tingut 100 idees juntant...
És que els infants són molt imaginatius.
Home,
eh?
I tant.
Jo recordo, quan era petita era molt imaginativa. Després m'he fet gran i el cervell se m'ha quedat sec.
Doncs imagina't quan... Posa a ti 25 anys més, que són el que tinc jo. És que jo, no, jo ja no val per res, absolutament. Jo vaig, em van portant pels puestos perquè jo no tinc capacitat. Està previst que durant el curs vinent els membres de l'altaveu d'infants de la ciutat es reuneixin, entre d'altres, amb el Consell de Ciutat, amb l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, el Síndic de Greuges de Barcelona, el Consell Municipal de Benestar Social, o també es juntaran i es reuniran amb el Consell Educatiu Municipal de Barcelona, entre d'altres. Per tant, imagineu-vos si té... Això és ambiciós i està pensat perquè tingui volada i arribi a les més altes instàncies. L'objectiu d'aquestes reunions, evidentment, serà dialogar al voltant de les demandes dels nens i nenes de la ciutat i també... si pot ser arribar a compromisos concrets per part de la ciutadania adulta de cara a millorar el benestar de la infància de Barcelona. Per tant, i us puc explicar una mica més, perquè tot parteix de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona. És una enquesta que es va fer durant el curs escolar 21-22, 2021-2022. Atenció, una mostra prou gran a 5.000 infants d'entre 8 i 11 anys de Barcelona. És una edat que... Jo que tinc fills en aquesta franja, és molt interessant, perquè han perdut la innocència, però ja són molt, ja poden explicar-te moltes coses de manera molt clara, val? Els resultats d'aquesta enquesta, per exemple, ens parlen de que els nens i nenes de la ciutat estaven menys satisfets amb les seves vides, déu-n'hi-do, ara que abans de la pandèmia, no? Durant la pandèmia, per exemple, es va limitar la relació amb els amics, sortir a l'aire lliure, el contacte amb la natura. També els infants diuen que viuen contextos, doncs, econòmicament desfavorits. Això també els hi toca. I després d'aquesta enquesta es van fer tallers i amb els nens analitzaven els resultats i es recollien propostes per a millorar el seu benestar. Llavors, l'agenda dels infants, que he anomenat abans, això què és? Doncs es tracta d'un document que recull les 11 demandes, 30 propostes i més de 100 idees que aquests nens i nenes de la ciutat adrecen a l'Ajuntament, a les escoles, a les famílies i a ells mateixos, als mitjans de comunicació i els veïns i veïnes. Tinc algunes de les propostes. Mira, les propostes,
a veure.
Les 11 propostes concretes són cuidar la nostra vida amb la família, per defensar una mica, no?, que puguin viure en família de manera apropiada. Fer equip per acabar amb el bullying. Això preocupa, imagina't, preocupa nens de 8 a 11 anys. És a dir, hi ha nivells, no?, de bullying, però sempre és molt desagradable. Tenir també cura de la seguretat i no permetre la violència contra els infants. Important, evidentment. L'ajuda emocional, també. La pressió sobre com han de ser. Evidentment, aquestes exigències, no?, que avui en dia la societat, doncs, ens posa tots a sobre, doncs, per als infants també existeixen. També més ajuda per utilitzar les pantalles amb seguretat i per no enganxar-s'hi. Més temps lliure per jugar i fer les coses que els hi agrada. Lo de les pantalles és molt important, eh?
Perquè, sí, molt necessari.
Perquè és perillosíssim. També volen una ciutat amable amb la infància, amb poder jugar i fer vida a l'aire lliure, escoltar, que siguin escoltades les seves opinions, participar de les decisions que els afecten, evidentment, les que les afecten a ells. També que tothom tingui el que necessita, diuen. Això és una demanda que és molt lloable, però complicada. I després cuidar l'escola, més enllà de l'aprenentatge. I per últim, cuidar el planeta. Val? En resum, que temes prioritaris per als infants són que els nens i les nenes demanen més temps lliure i en família, més ajuda emocional, més acompanyament en l'ús de les pantalles i acabar amb el bullying. Jo crec que són demandes doncs molt, molt, molt adients. Per tant, aquesta serà la nostra xirocleta d'avui. Nosaltres tindrem el plaer de parlar amb un dels infants. Atenció, amb un dels infants.
Molt bé.
Que forma part de l'altaveu d'infants de la ciutat. Ell es diu Pol Colinas i segur que té moltes coses a dir. Ens li acompanyarà també una de les seves mestres, però serà el Pol Colinas qui entra en directe a la Girocleta. Això serà a quarts de dues i després de tot això podrem parlar també amb el comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, el Javier Rodríguez, que també es dona la seva visió.
Sí, he participat en algunes tertúlies d'aquesta casa.
Ah, sí,
el Javier Rodríguez. El primer cafè, sí.
Exacte. Doncs mira, doncs comptarem amb ell, en aquest cas, perquè ens parli d'aquest altaveu d'infants de la ciutat, sí. Però sobretot la part més curiosa, interessant, és que entrarà el Pol Colinas, aquest nen que ha participat de l'altaveu, i ens explicarà la seva experiència.
10 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Us ho dèiem abans, les primeres reaccions, estaríem pendents d'aquestes primeres reaccions de la llei d'amnistia publicada al BOE. Us llegíem abans la reacció de Jordi Turull, president de Junts. Doncs bé, els advocats d'Esquerra Republicana a aquesta hora han entrat ja tots els escrits. Des de les 9 del matí ja han entrat tots els escrits perquè l'amnistia s'apliqui a les 37 causes que afectarien dirigents del partit. Estem parlant, d'entre altres noms, el de Marta Rovira, Oriol Junquera, Rubén Wagensberg, Raül Romeva o Dolors Bassa. Qui també ha parlat a aquesta hora és Salvador Illa, en una entrevista al Cafè de les Idees amb Gemma Nierga, que s'ha mostrat convençut, diu, que el Poder Judicial aplicarà la llei d'amnistia. Ha dit textualment, faran el que hagin de fer. I finalment, Òmnium també, Òmnium Cultural, ha demanat oficialment l'amnistia per al seu membre de la Junta Directiva Nacional, Oleguer Serra, acusat de terrorisme en el marc de la causa contra Tsunami Democràtic. Aquestes són les primeres reaccions a aquesta publicació al BOE de la llei d'amnistia i, per tant, a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Nosaltres que continuem, però, amb més magazín, continuem amb la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, cap on t'anem avui?
Doncs mireu, avui anem al Delta de l'Ebre perquè està en venda una masia centenària que guarda part de la història del mateix Delta de l'Ebre.
Bona no terra, una... Delta.
I tant, i tant. Penseu que no és una casa qualsevol, és una casa històrica amb 1.300 metres. 1.300 metres quadrats, envoltada de 7 hectàrees d'arrossars, està al costat del riu Ebre, i es diu Mas Tramuntano.
Ep.
Mas Tramuntano. Llavors, l'anunci el podeu trobar a Idealista i podeu fer-vos una idea de quant costa una masia com aquesta.
Clar.
Milions d'euros.
Ah, jo dic, clar, però...
Oh, i en Garces.
I en Garces, també.
Això l'ha devaluat una mica, no?
2 milions i mig.
Clar, molts calés, molts calés.
2 milions i mig.
1.300 metres quadrats, eh?
Com aquest que veieu aquí.
2 milions i mig.
És un edifici que es va construir el 1900. Com aquest, perdoneu.
Un edifici com aquest que estic ensenyant, però vosaltres no podeu veure.
Jo us el descric.
Sisplau.
És un edifici del 1918, llavors és d'un estil així noucentista de construcció indiana. Si us heu d'imaginar aquestes cases de pel·lícula, de les pel·lícules
sí.
del segle passat, així d'indians...
Colonialisme i tot això.
Exactament, exacte. Llavors, originalment servia com a vivenda dels propietaris dels camps d'arròs i tots els treballadors amb les seves famílies durant tot l'any. Si penseu que en època de més feina el nombre de treballadors podia arribar a incrementar-se fins a una trentena. Per tant, hi havia els propietaris, una trentena de treballadors, més les famílies. Totes hi cabien dins d'aquesta casa. Imagineu-vos lo gran que és.
Molt de pel·lícula, eh?
Molt
de pel·lícula. Llavors, a la vivenda hi ha un gran magatzem on es guardava l'arròs i on s'utilitzava maquinària que va ser molt pionera en el seu moment. Per exemple, la primera segadora del Delta va ser utilitzada en aquesta casa, en el Mas Tramuntano. Llavors, a part de la vivenda principal, també hi ha una segona vivenda perfectament equipada i molt moderna que està envoltada també de dues terrasses de més de 300 metres quadrats.
Mare de Déu.
Sí, una relíquia, una relíquia de casa.
Un pisito de soltero, un pisito de soltero.
Un pis, sí, un piset. No, està molt bé. Penseu que...
Una xocilla, una xocilla.
Penseu que el conjunt també inclou un segon magatzem de 300 metres quadrats i al seu costat una de les joies, que és un molí d'arròs que ha estat en funcionament des de fa gairebé dos segles, i també un pou històric, magnífic, molt, molt bonic, amb vistes també al Delta de l'Ebre.
Té piscina?
No té piscina.
Mira, doncs...
Ara em falla, això, eh?
Això em falla, això...
Si no...
Ja no la compraràs, eh?
Home, la garsa... Que tingui garsa macarra.
Que no tingui piscina... Però té els arrossars.
Sine qua non.
Té el Delta de l'Ebre. Et pots banyar al Delta de l'Ebre.
Vols dir?
Sí. Amb els crancs...
Els
cargols poma. Amb els cargols poma t'hi pots banyar.
No hi havia alguna cosa al Delta de l'Ebre? Una plaga d'algú?
De cargols poma?
Ah, cargols poma. Mal, pues,
que es mengen el...
Què?
I hi havia el tema dels...
Arròs.
Hi havia el tema dels flamencs, també.
Ah, els flamencs. Jo pensava en els flamencs.
Sí, sí, sí. Sí.
Els flamencs.
Flamencs, garces, cargols, però sense piscina.
Penseu... Penseu que aquesta casa va arribar a ser la més gran del Delta de l'Ebre i va arribar a tenir més de 500 hectàrees d'arrossars. Llavors, el Mas Tramuntana està dins del catàleg de Masies del Poum pel seu valor històric, arquitectònic, ambiental, paisatgístic, tradicional i social.
Quantes coses has dit, Judit?
Tot. Ho té tot, aquesta casa. Però això sí, no està declarada de moment bé cultural d'interès local, però sí que és veritat que qualsevol intervenció que es vulgui fer s'haurà primer s'haurà de justificar i s'haurà d'adreçar a millorar i mantenir la volumetria de la construcció principal per evitar el seu deteriorament.
Vamos, que si vull fer una piscina ho he de consultar.
Ho hauràs de consultar abans, però vaja, no crec que et diguin que no la pots fer. O sí, vés a saber.
Perquè és fora, la piscina no toca, no la construcció principal, en principi.
Clar, exacte. Llavors, també cal mantenir, diuen, les obertures de façana, els elements arquitectònics, que doncs, la singularitzen molt i doncs, que fa que el seu entorn doncs, estigui en total consonància amb la casa. Llavors, l'actual propietari diu que li agradaria que aquesta casa passés a titularitat municipal o alguna entitat del poble perquè doncs, continués aquest gran valor cultural i històric.
Que la doni. Que la doni.
Però clar, és que és això, per 2,5 milions clar. Veig difícil que...
No vol
dir gestionar aquesta transacció.
No té tant d'interès que sigui tot del poble.
Que la doni.
Que la doni. No,
totalment. No té molt de sentit. En fi, però...
No té cap sentit.
No té cap mena de sentit.
No, jo vull que sigui de l'Ajuntament i del poble, però
la pagueu-me 2,5 milions.
Però pagueu-me 2,5 milions.
En fi, com que veig difícil que pugui ser de titularitat municipal, si esteu buscant una casa pairal amb molt d'encant, aquesta crec que és la vostra oportunitat.
Però està per alquiler? Es pot alquilar? No, està
comprar. Penseu que hi ha unes vistes privilegiades al riu Ebre.
Mig milió per setmana.
Els arrossars...
Sí, a veure, segurament serà cara, però a lo millor li convé fer un alquiler ara per l'estiu.
Un Airbnb.
Airbnb Masia.
Vinga, què més, sí. Què més? Ja està.
Ja està, aquesta és la casa. Si voleu més informació, podeu anar al portal Idealista, allà està tota la informació. 2,5 milions d'euros, una casa preciosa, amb unes vistes precioses.
Hem de mirar també ressenyes.
Clar.
Del web...
Com
reviu.
Reviu.
Rafa,
què?
Que dic jo que si comprem una casa tan gran, caldrà alimentar la despensa.
Home, i don. Que bravo. L'altre dia llegia una notícia molt, molt... En la garça que no marxa.
Garça, la garça. Ja se m'està enganxant, eh?
Ja veus. Quan arribin a... Que venen a 11:45, no?
Dos de dotze.
Serà Rigodon, el de... Rigodon.
Sí, garça, la garça.
El de Willy Fogg. Escolta una cosa. Vaig dir una notícia l'altre dia de la gent que treballa a Mallorca...
Sí.
Proveint i cuidant les cases dels milionaris que tenen.
Ai, sí.
No? Tu la vas veure?
Jo vaig veure, sí.
I aquestes notícies enseguida... Ah,
a mi és que aquestes coses em surten al TikTok.
L'esclavatge del segle XXI, doncs, eh?
Bueno, no, perquè els hi paguen, però que... És a dir, tenen el detall de pagar-los.
Val.
Però clar...
Que no es queixin.
Que no es queixin i posin una denúncia on s'hagi de posar.
S'ha de dir que hi ha molts vídeos al TikTok de persones que es dediquen a això.
I és guai,
a netejar
no?
les cases de Mallorca i diuen... Passa un dia conmigo limpiando la casa de los propietarios.
Ah,
i llavors...
Sobre, eh? a sobre.
Sí, 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 i es graven tot el dia i diu, ¿y ahora un descansito? ¿Me voy a la playa? O sigui que t'ho venen com que realment és una oportunitat excel·lent.
Clar, 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 clar.
Després hi ha altres casos.
Escolta, també us dic que això, aquesta novetat ha existit tota la vida i se'n diu masover.
Sí. Masover, no? No, però està bé perquè ells deien, saps què passa? Que aquesta gent, hi ha gent que està podrida de diners.
Sí, home.
Llavors, tenen dos o tres cases, no tenen una segona residència, tenen segona, tercera, i quarta, sexta residència.
Se'ls oblida que tenien una.
Exacte, llavors, contacten una persona, que a més ni s'enteren perquè el sou serà automàtic, pues, i els anirà allà,
sí.
I tindran assessors que ho portaran, perquè de tant en, no de tant en tant, dos o tres cops per setmana van, obrin les finestres, ventilen, perquè quan vagin al cap de dos anys... És que és increïble.
Estigui bé la casa.
Però
això saps on passa molt, també, a la Cerdanya. Vull dir, allà hi ha moltíssimes residències d'aquestes i hi ha molta gent que es dedica a cuidar les residències de les persones que hi van dos cops l'any.
Clar. En fi.
Més o més, més o més.
Nosaltres no som d'eixe món.
Ara.
Ja està. Jo a mi quan escolto aquestes coses dic, veus tu, hi ha gent que, en fi... On estàvem? A Cap Bravo. Bueno, i clar, aquesta gent va a Cap Bravo a comprar, doncs, clar, perquè tingui tot, tot ben abastit.
Quan arribin els senyors amos.
Exacte, estigui tot al seu gust i tal, no? Llavors, tenim una cistella
tenim
per...
Tinguin petits suïts a la nevera.
Tinguin petits suïts, pide pollastre, el que els agradi.